aquesta pluja sigui destacable la Ribagorça, Vallfosca, punts del vessant sud del Pirineu Occidental. Aquí la pluja pot ser abundant. I això sí, de fred, de moment, ni gota.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Problemes encara a les línies R2 i R2 Nord. Una avaria en un pas a nivell a Montcada i Reixac afecta els combois d'aquest matí. La banda Lleida-Pirineus de Barcelona va pràcticament una hora tard i és previst que arribi a la capital a les 9:04, quan ho havia de fer a les 8:10.
Tot això quan són les 9 del matí. I està prevista aquesta hora una declaració institucional del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per anunciar el relleu de Teresa Rivera com a vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica. Paula Brujats, Madrid, tot a punt?
Tot a punt, a l'espera de que surti Sánchez a la Moncloa. Això és una declaració institucional sense preguntes. De fet, els periodistes no hem pogut anar ni entrar a la Moncloa, per tant, l'haurem de seguir a distància. Es preveu que sigui una compareixença molt breu on es limiti a anunciar aquest relleu de Teresa Rivera, que serà Sara Akesen, que és la nova ministra de Transició Ecològica, un perfil molt tècnic que ja ha estat en aquests últims 4 anys la número 2 de Rivera al Ministeri de Transició Ecològica.
Estem pendents, per tant, d'aquesta intervenció de Pedro Sánchez. Serà d'aquí a pocs minuts, perquè normalment en aquestes intervencions és puntual. Recordem que més enllà dels canvis de govern, Paula, Pedro Sánchez afronta una setmana important, més declaracions davant del jutge pel cas Coldo, hi ha 3 ministres que aniran al Senat a la comissió d'investigació i tot plegat, congrés del PSOE aquest cap de setmana, veurem si amb alguna conseqüència.
Sí, exacte, el Partit Popular, doncs, que augmentarà encara més la pressió aquesta setmana amb aquesta cita, com deies, de 3 ministres al Senat perquè donin explicacions del cas Coldo. Hi hauran d'anar María Jesús Montero, Óscar Puente i Ángel Víctor Torres, i ho deixo aquí, Ricard, perquè estic veient que surt Pedro Sánchez ara mateix a la Moncloa.
Doncs hem escoltat el president espanyol ara mateix compareixent a les portes de la Moncloa.
Quiero comenzar esta comparecencia transmitiendo mis condolencias y mi más sincero pésame a la familia y a los allegados del trabajador de la empresa pública estatal Traxa, fallecido ayer en Massanassa mientras colaboraba en las tareas de reconstrucción del colegio Lluís Vives. Esta es una terrible pérdida que el gobierno de España lamenta profundamente y que pone en especial valor la labor de miles de personas que trabajan día y noche en las zonas afectadas por la Dana. Tantos héroes anónimos que lo siguen dando todo por devolver la normalidad cuanto antes a los pueblos y a las localidades que han sufrido los efectos de esta tragedia. A todos ellos y a todas ellas les reitero una vez más que el gobierno de España seguirá haciendo todo lo necesario para que reconstruyan sus vidas cuanto antes. Quiero también mandar un mensaje de apoyo al otro trabajador hospitalizado y desearle una pronta recuperación. Como saben, el objetivo de esta comparecencia es informarles del nuevo nombramiento que se va a producir en el seno del Gobierno de España. Un nombramiento que ya he comunicado al jefe del Estado en cumplimiento de los artículos 62 y 100 de la Constitución española. Este cambio se produce, como saben, como consecuencia de la ratificación por parte del Parlamento Europeo de la hasta ahora vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, el reto demográfico, Teresa Rivera, como vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva de la nueva Comisión Europea. Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la figura de Teresa Rivera y agradecerle todo su trabajo durante todos estos años. Teresa se incorporó al Gobierno de España como ministra en el año 2018, ha sido en estos últimos 4 años vicepresidenta tercera y cuando asumió esta responsabilidad era ya una referencia internacional en la lucha contra el cambio climático. Y tras estos 6 años y medio al frente del Gobierno de España, en toda la que tiene que ver con la política medioambiental, deja una huella aún más indeleble en nuestro país. Su impulso ha sido fundamental para hacer de nuestra transición verde y de nuestra política climática una realidad. Ha dado un impulso sin precedentes al desarrollo de las energías renovables, permitiendo que España recuperara un liderazgo a nivel europeo que nunca debimos perder, ha conseguido que millones de familias y empresas hayan reducido significativamente su factura eléctrica y también nos deja un gran legado legislativo y gestor, incluyendo la Ley de Cambio Climático, la protección de ecosistemas tan queridos para los españoles y españolas como el Parque Nacional de Doñana. Y si nuestra economía crece, y hoy lo hace 4 veces por encima de la media europea, al tiempo que reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero, es gracias a una transformación de nuestro modelo económico que tiene en Teresa Rivera a una de sus señas de identidad. Por eso sé que nuestra pérdida en España es la ganancia de toda Europa y sé con certeza, además, que Teresa Rivera será una extraordinaria, una excelente vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Su nombramiento, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. Porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Rivera están fuera de toda duda, representan lo mejor de nuestro país. Así que estoy convencido de que con el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta primera del Gobierno de Europa, gana España y gana Europa. Con Teresa Rivera en Bruselas tendremos también, hay que reconocerlo y recordarlo, a otra ex vicepresidenta del Gobierno de España en lo más alto de las instituciones europeas, otra mujer y otra voz progresista, experta y de sentido común en el seno de Europa cuando más falta hace frente a la corriente negacionista que, por desgracia, asola Europa y también el mundo. Y para dar continuidad y ampliar ese impresionante legado que deja Teresa Rivera en nuestro país, nadie mejor para sustituirla que alguien que encarna esos mismos valores: rigor, profesionalidad y conocimiento experto. Por ello, tengo el honor de anunciar que la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será Sara Agelsen. Madrileña, nacida en 1976, Sara es ingeniera química de formación por la Universidad Pública Complutense de Madrid, con especialidad de medio ambiente, y ha ostentado el cargo de Secretaría de Estado de Energía durante estos últimos 4 años. Es una de las mayores expertas de nuestro país en transición energética, también en política medioambiental, y a lo largo de más de 20 años de distinguida carrera profesional, lo que ha hecho Sara ha sido desempeñar diferentes responsabilidades ligadas a la acción climática, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ha trabajado en la Oficina de Cambio Climático, supervisando análisis sectoriales, desarrollando escenarios y diseñando medidas e instrumentos innovadores. Sara ha sido negociadora de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y miembro también destacado del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático desde el año 2002. También ha sido miembro del Consejo Asesor de la Organización de Naciones Unidas del Medio Ambiente y, por último, ha sido también de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, miembro, además de participar como experta en diferentes grupos de trabajo de la Comisión Europea. Durante estos últimos años, Sara, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha liderado importantes políticas de transformación en nuestro país. Por ejemplo, la coordinación y la definición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Y asimismo, ha diseñado muchas de las políticas y de las medidas que han dado forma al nuevo marco regulatorio energético en nuestro país. Estoy seguro de que bajo el liderazgo de Sara Agelsen, España continuará siendo un referente europeo y mundial en materia de transición verde y justa. Vamos a seguir demostrando que se puede crecer, crear riqueza, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se cuida el medio ambiente, la biodiversidad de nuestro país, haciéndolo de manera equitativa, solidaria y responsable. En definitiva, Sara Agelsen representa la apuesta del Gobierno de España por perfiles preparados que aunan conocimiento y experiencia. Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, también simboliza algo muy importante para mí, y es nuestro compromiso con la paridad y con la representación de las mujeres en las más altas responsabilidades institucionales. Nuestro Gobierno sigue contando con 3 vicepresidencias ocupadas por mujeres y con una vicepresidencia dedicada al reto ecológico, medioambiental y demográfico, sin duda uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, porque la España más próspera que mi Gobierno quiere dejar a las generaciones futuras solo es posible si les legamos un país más sostenible. Muchas gracias.
Doncs acaba aquí la compareixença del president espanyol, Paula Brujats. El més destacat que ha anunciat és el canvi de vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica.
Sí, no hi ha hagut sorpresa i Sánchez s'ha limitat a fer el relleu que esperàvem. Sara Jensen serà la nova ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta també en relleu de Teresa Rivera, que marxa cap a Europa enmig de la polèmica amb el PP per la gestió de la Dana i per ser Pedro Sánchez, que ha fet una clara defensa de Rivera, ha criticat les maniobres del PP de Feijóo Europa per intentar fer descarrilar el seu nomenament com a comissària i com a vicepresidenta. Per tant, Sánchez, que ha reconegut la feina de Rivera i ha anunciat aquest nou canvi. Sara Agensen és la nova ministra de Transició Ecològica.
Gràcies, Paula. Amb David Madí, bon dia, David. Com estàs?
Bon dia.
Amb Pau Llong, també des de Barcelona. Bon dia, Pau.
Bon dia.
I des de Madrid, amb Estefania Molina. Bon dia.
Bon dia.
I Paco Maruenda, bon dia.
Bon dia.
Comentarem com estan els temes d'actualitat. Un Pedro Sánchez que a hores d'ara, per això, Paco, hem de veure com acaba evolucionant, però afronta una setmana molt important. Deia més declaracions davant del jutge pel cas Koldo. Hi ha tres ministres que aniran al Senat a la comissió d'investigació i tot plegat amb un congrés del PSOE aquest cap de setmana, que veurem si té alguna conseqüència.
Sí, el que passa és que jo crec que tu no t'has assabentat de la realitat, no passa res. Tot això és mentida de la fachosfera, és dir, és un govern que està assediat per gent que no l'estima i amb un país que funciona espectacularment bé gràcies a Sánchez, no? No és gràcies als empresaris catalans, als botiguers catalans, als ciutadans catalans i espanyols, no? I de tota Espanya, no? No, parlant seriosament, és dir, és un govern pues, ple de fang i és una realitat. És dir, n'hi ha coses de que són opinables, no? Però de lo que diu Aldama, en una part segur que és cert, i a part ha dit que donarà explicacions, dades i el que es vulgui, i després és un govern en minoria al Congrés que té que fer piruetes per sobreviure, i jo avui lo normal a Alemanya, per exemple, com va fer el Scholz, no? És convocar eleccions. Això és el que avui hagués tingut que fer un president del govern èticament coherent, no? Una persona que no és a mentir, i convocar eleccions i que els espanyols pues, opinin, no? I en canvi hem tingut una compareixença, al meu entendre, absurda i a més sense preguntes, que jo crec que els periodistes algun dia i els mitjans de comunicació ens tindrem que plantejar pues, no fer cas a aquest tipus de convocatòries.
Clar, tenim interrogants sobre Santos Cerdán, per exemple, a qui segur haver donat diners en sobres Víctor de Aldama, o al cap de gabinet també de María Jesús Montero, amb qui es van reunir unes quantes vegades, i veurem també què és el que passa amb aquesta fotografia de Pedro Sánchez amb Víctor d'Aldama. Sobre això també hem de dir que un president del govern espanyol, en principi, pot reunir-se amb tothom i no vol dir que això l'impliqui en cap trama. És a dir, que podria haver-se reunit amb Víctor d'Aldama i no voldria dir res, David.
Efectivament. Jo crec que aquí s'ha de descomptar la guerra civil que es viu a Madrid i el xoc de poders que s'està produint en tots els aspectes. Jo crec que aquí hi ha una qüestió que és, sembla ser que hi ha indicis evidents doncs, que hi ha hagut choriceo al pormenor en el cas de l'Avalos i el Koldo, sembla ser. Ara, que això impliqui en el president de l'Estat, encara no hi ha cap element més que la polèmica aquesta de la foto, la sortida d'un míting, que, francament, diguéssim, si ho abstreus del que és aquesta guerra civil, doncs té una circumstància, té un valor molt, molt, molt insignificant, no? Dit això, és evident que veurem qui és aquest Aldama. Hi ha una cosa que em sorprèn molt d'aquest personatge que apareix de cop i volta, i que ningú explica el fons de la qüestió de qui és aquest personatge. És a dir, és un personatge que diu que està en relació amb serveis d'intel·ligència, que té activitat internacional, que la Guàrdia Civil del Marlaska li ha atorgat un premi, que el seu germà era escorta del ministre, que per això ho coneix. Una sèrie de circumstàncies,
sí, sí.
Que no és un empresari normal, vaja, no. Que no és un per entendre'ns, no és el constructor que fot la mordida, que s'entén de l'A a la B, sí, amb línia recta. No? És una cosa sorprenent, i m'agradaria veure com evoluciona això, perquè sospito, si sumes el que hi ha aquí darrere, el fiscal, els dos casos, per què fa aquesta declaració, per què el deixen anar... Vaja, els que hem tingut experiències d'aquest tipus sabem que això és extraordinàriament excepcional, no? Per tant, aquí, aquesta sèrie promet diversos episodis. Farà caure el govern aquesta sèrie? En principi, amb el que jo veig ara sobre la taula, crec que no, crec que a més la resistència és això, i sobretot, doncs, perquè a l'altra banda, la hipòtesi d'una moció de censura que insinua el senyor Feijóo, com que segueix autista sense traçar cap tipus d'aliances ni té cap capacitat d'interlocutar més enllà de Vox, doncs sembla ser que no tindrà gaire capacitat.
És un quart de 10 del matí. Ara parlem també de la fotografia d'aquest cap de setmana a Barcelona. Dissabte, milers de persones van sortir al carrer, segons la Guàrdia Urbana, per exigir que baixin els preus dels lloguers. Però abans, avui el diari El País explica que exmagistrats i exfiscals presentaran una querella, atenció, contra el rei emèrit. Diuen que la regularització fiscal que va fer el monarca va ser il·legal, Frederic Vincent?
Sí, si us recordeu, ara fa 4 anys Joan Carles I va notificar l'agència tributària que no havia pagat tots els impostos que li tocaven. Bàsicament, el que va fer va ser una cosa que permet la legislació, que és dir, no ho vaig pagar llavors, però ho pago ara, saldo el deute ara. Ho va pagar en dues tongades, 678.000 euros al desembre del 2020 i més de 4 milions al febrer del 2021. Insistim que la legislació preveu això, preveu contribuent pugui evitar que se l'acusi de delicte fiscal si abona el deute pendent. El que passa és que la llei posa dues condicions, que aquesta regularització sigui textualment completa i veraç, i segon, que sigui espontània. És a dir, si abans saps que t'estan investigant per no pagar hisenda, no val que llavors facis aquesta regularització. Bé, doncs el que diuen aquests exmagistrats i exfiscals és que el rei ho sabia. El rei emèrit sabia que l'estaven investigant, els mitjans en van parlar, la fiscalia va obrir diligències, diuen, el juny i el novembre del 2020, abans de les regularitzacions, i per tant no hauria de comptar aquesta regularització. La defensa de Joan Carles el que diu, el que va dir en el seu moment, és que és veritat que la fiscalia ens va dir que ens estaven investigant, però no ens va dir per què. No ens va dir el motiu. Recordem que les suposades irregularitats de l'emèrit es van arxivar, tot i que en algun cas la fiscalia constatava possibles delictes, però ho van arxivar o perquè havien prescrit o perquè no eren perseguibles perquè s'haurien comès quan Joan Carles I era rei i, per tant, estava blindat per la Constitució.
Entre els que es presenten en aquesta querella hi ha els exfiscals Carles Jiménez Villarejo, també José María Mena, o el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín. Senyor Martín Pallín, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, buenos días.
Quins indicis tenia que el rei sabia que l'estaven investigant abans de fer la regularització?
Bueno, el informe de fiscalía, que creo que todo el mundo que tenga interés se lo debe leer, 40 diligencias 40-2020, que se cierran el 2 de marzo de 2022, es claro y terminante. Se dice, lo dice, todos los hechos que ponemos en la querella están recogidos de ese informe, en el que se dice, en junio del 2020 se comunica al representante legal del rey que se están investigando una serie de hechos delictivos, no todos tenían que ver con delitos de contra la hacienda pública, y que algunos de ellos, y es textual, podrían tener relevancia tributaria. Luego creemos que con eso ya se cumple uno de los requisitos que exige nuestro código para que no se pueda regularizar. Y además se le dice que puede venir a fiscalía cuando quiera a ejercitar sus derechos, a defenderse, a presentar documentos, etcétera, etcétera. Luego, cuando regulariza, después de 7 meses de esa notificación, ¿no?, de 8, ya ni es espontánea, como se ha dicho, y por tanto nosotros sostenemos que la regularización no puede tener lugar. La fiscalía sostiene que no se le dio información pormenorizada. Para nosotros es bastante elemental que la fiscalía, cuando interviene, nunca tiene información pormenorizada, solo conocimientos o indicios. En este caso procedían además de la fiscalía del cantón de Ginebra. Y que los únicos, en todos los casos, el rey y en mil más, los únicos que tienen información pormenorizada es la agencia tributaria. Y la fiscalía le basta con poner en conocimiento formal que está investigando.
L'advocat del rei emèrit el que diu és que sí que ho sabien, però no sabien els motius. Hi ha alguna manera de poder demostrar això?
No, los motivos hechos de relevancia tributaria. Eso a cualquiera le debería haber movilizado para decir, oiga, bueno, ¿qué es lo que están ustedes investigando, ¿no? Y a partir de ese momento él prefirió, repito, guardar silencio durante 7 meses primero y otro más después. Y bueno, cuando llega a hacerla, efectivamente, Hacienda, Agencia Tributaria, todavía no ha intervenido, cosa asombrosa, porque han sido 5 años de inacción, Pero sí que se había producido la notificación formal de la Fiscalía.
Vostès demanen aquesta querella que se citi el rei, emèrit, a declarar.
No, bueno, en todas las querellas, si se admite a trámite, la consecuencia inevitable es, por un lado, la ratificación y, por otro lado, la declaración del querellado. Vamos, esto pasa en todas las querellas.
I què li fa pensar que aquesta vegada serà diferent?
No tengo datos. Yo confío en que nuestros razonamientos tengan la fuerza suficiente como para que la querella, en principio, se admita a trámite.
José Antonio Martín Pallín és magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Gràcies per acompanyar-nos.
Muchas gracias a ustedes.
Que vagi bé, bon dia. No li preguntava, bon perquè, entre altres coses, fins ara totes les causes contra el rei emèrit, recordem que s'han arxivat, Pau.
Sí, sí, jo realment aquest cas no el coneixia, la denúncia ara vist que també hi ha el filòsof i escriptor Santiago Albarrico, hi ha bastanta gent que està denunciant i és interessant. Bueno, em sembla un cas surrealista, no? O sigui, al final és, els casos són de donacions opaques, com sabem, de comissions, d'ocultació de patrimoni en paraïsos fiscals, i que al final el monarca es benefici d'un avís de fiscalia, com s'està posant sobre la taula amb aquesta denúncia, doncs em sembla una mostra més, bueno, per altra banda, que l'Estat va tard i malament, no? Perquè al final ha de partir d'una denúncia d'aquestes persones per posar de manifest això, no sé, és realment vergonyós.
Bé, trobo que està molt bé que es presenti aquesta denúncia perquè posarà una vegada més sobre la taula la qualitat de l'Estat de dret espanyol, a veure què passa, perquè és un cas evidentíssim. Jo parlo des del coneixement profund de com funciona la Inquisició d'Hisenda amb el conjunt dels mortals, que és com un rodet piconador que no deixa absolutament en marge i amb d'un grau d'abús tremendo, i és evident que en el cas del rei hi ha hagut prevaricació, hi ha hagut tracte de favor, tot junt d'una cosa evidentíssima i que es remunta a molts anys, i que es remunta a molts anys. I segueix, perquè ara fa pocs dies. El que passa que quan es diu que ell el que no passava ja sobre la monarquia, el que el vel mediàtic que s'imposava sobre la monarquia havia desaparegut en aquesta nova època i després de l'escàndol, això és mentida. Segueix el vel posat absolutament protector al voltant d'això, no? I fa pocs dies doncs va sortir una notícia que passa sense pena ni glòria, que és que es fa una fundació a Abu Dhabi, on participarà la família, perquè jo crec que ara tenen un problema tècnic molt important. Tota la fortuna acumulada, el botí, el gran botí que hi ha a l'estranger, en els països àrabs, en els Emirats, Aràbia Saudí, que estan allà per casualitat, és a dir, no, és a dir, Abu Dhabi no és un destí per un desterrat de 80 anys on el clima doncs li va molt bé, no? És perquè hi han raons patrimonials molt de fons, no? I que s'està muntant aquesta fundació, que s'ha muntat aquesta fundació, evidentment per administrar la situació que es produirà doncs hipotèticament després de la seva mort. Per tant, tot això segueix. Si aquesta denúncia trenca això i realment permet que l'Estat de dret funcioni d'una manera normal, ens en felicitarem tots. Ara, tinc els meus dubtes seriosos.
Estefania i Paco.
Sí, aviam, diverses coses. Jo crec que la primera és que... Bé, jo penso que això no prosperarà, però no per una manca de funcionament de l'Estat espanyol, com ara deia el David, sinó perquè, com es comentava la crònica, és molt difícil demostrar que tu havies estat informat en els termes que t'han permès doncs, concretament saber quina era la causa de la investigació. Estar informat, ho han reconegut fins i tot els propis advocats. La cosa és, jo crec que això no prosperarà, però sí que tinc la impressió que de vegades no som conscients fins a quin punt el rei emèrit és una persona que ha estat absolutament defenestrada en termes simbòlics i polítics. El fet que una persona de la seva edat, que també arrossega alguna malaltia física, d'incapacitat, de mobilitat, estigui en un país d'aquestes característiques, moltes vegades ha obert un debat a Madrid, i això el Paco ho sap, de i si aquesta persona demà li passa alguna cosa, i com serà repatriada, en quines circumstàncies. És a dir, és una foto molt grotesca, no per una generació que pugui ser la meva, sinó per una generació perquè el rei Joan Carles ho era tot. És a dir, el joancarlisme ha existit. No només hi havia una flassada per protegir la monarquia, era una persona molt popular. I això jo crec que és un fet innegable. Tant és així que encara ara hi ha persones, i jo crec que, per exemple, Ayuso és molt conscient, que hi ha una part del seu públic que pensa deixeu ja el rei en pau, no? Perquè és gent que realment ha tingut aquesta afiliació emocional amb el rei emèrit, que ara hi ha com una mena, no, de revisionisme de tot allò on, vull dir, que jo hi veig la major hipocresia. De vegades diem, no, el rei emèrit. Aquí la major hipocresia, no ens podem enganyar, ha estat de la classe política. És a dir, els reis, com tots sabem, doncs tenen una sèrie d'escortes, d'aparell que els envolta, han de ser ratificats en les seves accions per els ministres de jornada, el president de Tor segur que està informat de si va o bé, fa o desfà. Aquí hi ha hagut una enorme hipocresia que ara s'ha perimetrat, que les coses són coses del rei emèrit i aquí ningú sabia res. Ni els periodistes, que encara els podries culpar perquè entenc que podien viure en un context de temor, però és que i la classe política? Aquests són els que nosaltres hauríem de demanar realment explicacions. Insisteixo, perquè són els contrapesos que nosaltres votem perquè vigili les institucions de l'Estat. Aleshores, aquí, per mi, la major hipocresia és dir que això són coses del rei emèrit i prou, que la classe política s'ho ha fet venir molt bé. I, per últim, no sé què anava a dir, això d'una dada amb Abu Dhabi, això que deia el David del clima, crec que Abu Dhabi és dels països que no té conveni d'extradició amb Espanya, per tant, també hi ha aquí tot un context. Jo crec també ja que s'ha aixecat el vel i aquí ja tothom pot criticar l'emèrit i surten àudios, etc. Però insisteixo, la major hipocresia és de la classe política.
Ja és un tema trist, no? I és un tema pues, que al final ataca a Juan Carlos surt gratis, ja està. És a dir, se li pot dir qualsevol barbaritat perquè no es pot defensar. És a dir, no és un tertuliano, no és un polític, és el senyor a qui li devem el que és el procés de transició política a aquest país. És a dir, ja està. El model de transició democràtica, recuperació de les llibertats, recuperació de l'autogovern a Catalunya, és a dir, tot això se li deu a ell i després, per suposat, els que li van acompanyar. Felipe González, Adolfo Suárez, Jordi Pujol, etc. No? Però aquest senyor pues, és gràcies a atacar-lo. Que l'esquerra jurídica ataqui? Pues normal, ho ha fet sempre. És a dir, no em sorprèn la llista de les persones que firmen, no?, aquesta querella, que a més té un component clarament polític desestabilitzador i d'atacar la legitimitat de la institució, no? Tampoc em sorprèn. A més, aquest assetjament contra la corona és un clàssic de l'esquerra espanyola, és a dir, es va fer contra Isabel II, és a dir, amb mentides, amb coses absolutament barrueres, caricaturesques, etc. No? I per provocar, com tothom coneix, la revolució de 1868, es va fer contra Alfonso XIII, se li van dir corrupte, etc. El Congrés dels Diputats va fer, com tothom sap, pues una comissió sobre responsabilitats del rei i es va demostrar que no havia fet res incorrecte, és a dir, una dada històrica objectiva, però és igual, es va dir tot tipus de barbaritats, no? I ara tenim Juan Carlos, no?, que ha reconegut les coses que ha fet i, com altres persones pues, investigades per Hisenda, pues, els seus advocats, lògicament, quan va arribar el moment, pues, els van veure què és el que havia fet malament, que es tenia que regularitzar i ho va fer. Insisteixo, com fa molta gent en aquest país, molta i molta gent, no?, d'esquerres, de dretes i de tot tipus. I finalment, home, a mi m'agradaria fer un paral·lelisme, no?, el president Pujol, que jo respecto i admiro per el que va fer políticament, pues va reconèixer una situació incorrecta fiscalment, com tothom sap, no? I l'estem reivindicat i estem recuperant la seva figura. Jo demanaria, estimat David, i els que sou nacionalistes i gent del voltant de Junts, etc., pues una mica de coherència, no? És a dir, aquesta idea de que la meva terra catalana és una mena d'utopia, no? Un lloc idíl·lic, no? No havia ni corrupció, ni havia res de res, si som els catalans, som el poble escollit per Déu per dirigir el món, pràcticament, si em permeteu la ironia, no? Home, aquí s'han fet moltes coses, insisteixo, i afortunadament la figura del president Pujol es recupera amb el que va fer bé i després el que va fer malament, pues, jo ho sento molt per ell, amb el respecte i admiració que li tinc, no? Però el que no pot ser aquesta doble vara de medir, no? Si és Juan Carlos, vamos, Lucifer, no? Si és el president Pujol, pues és Déu vingut a la Terra.
Paco, jo crec que això no va així.
No?
El que es tracta de la monarquia és un element que està en el centre de la democràcia espanyola. I, per tant, s'ha de poder explicar amb una certa tranquil·litat. El tema de fons, i si l'estat espanyol vol legalitzar i vol desfer aquesta mentida i vol posar-la sobre la taula, que ho faci, però que ho faci amb els termes correctes. Mm. Això és un pacte que va haver-hi pel finançament de la monarquia, és el sistema de finançament de la monarquia que van pactar el Franco i el Juan Carlos en el seu moment abans d'accedir a la corona. I com que els Borbons eren una monarquia rebutjada, que la majoria han estat exilats i era una monarquia de medio pelo en el context europeu, doncs van pactar un sistema de finançament, que eren les comissions d'estat. Comissions d'estat vol dir que s'enduien una part del petroli, una part dels hidrocarburs, d'aquí la relació antiquíssima amb tots aquests països, de les quals, a més, ho ha escrit el Manglano, en el llibre del Manglano, que el primer finançament de la democràcia espanyola van ser 400 milions d'Aràbia Saudí, i a partir d'allà, doncs, el tràfic d'armes, etc. Les comissions d'estat, que és el que va pactar en el seu moment.
I, doncs, si no sabia que venia avui a una tertúlia de ficció, no?
No.
Una sèrie, David, magnífica,
perdona,
no? Perdona,
t'he donat un exemple que ho diu el Manglano, que no és un
perillós independentista. Qui és, Déu meu? Manglano
era el president del CSIC en el seu moment i la mà dreta del rei Joan Carles.
Ho escriuen al llibre del Jefe de los Espías, no?
El Jefe de los Espías, que és un llibre que m'ha escrit 20 anys o 10 anys després de la seva mort, dona per cabrella per pàgina.
Déu-n'hi-do.
Llavors, jo simplement, és a dir, a Espanya no s'ha aixecat el vel sobre la monarquia.
I a Catalunya?
S'ha fet una operació senzillament de relleu. Molt bé. Ara, queda pendent. Per tenir una democràcia i amb una monarquia parlamentària, democràtica, etc. Falta molt, ja està.
Breument, pau, sisplau.
Sí, no, jo dir sobre la qüestió de la responsabilitat de la classe política, a mi m'agradaria apuntar la responsabilitat de la classe periodística en aquest país, perquè l'any 2000, jo recordo que tenia 18 anys, i que Pepe Rey ja va editar un llibre que atacava el rei Joan Carles amb proves bastant incontrovertibles al voltant dels seus negocis, al voltant de la seva vida personal, i en aquell moment el que es va fer és perseguir, estigmatitzar i criminalitzar, en aquest cas, el periodisme d'investigació, senzillament perquè era un periodisme d'investigació de classe, nacionalment compromès, com era del Pepe Rey. Per tant, alerta, perquè aquí hi ha gent que durant molts anys ha mirat una altra banda. No és només responsabilitat de la classe política. I per la resta, subratllo tot el que ha dit el David i, sincerament, el que em sorprèn és que estiguem discutint això. O sigui, ara mateix, Catalunya és un país en el qual el suport a la monarquia és pràcticament inexistent, que el senyor, no sé si li senyor, que el rei emèrit, o com li vulgueu dir, estic a Abu Dhabi, per mi, és una prova irrefutable del que està argumentant el senyor David Matí, i és que jo discutir això, sincerament, no li trobo res.
Molt greument,
Paco. Deixa'm afegir una cosa, que és, per què és tan perillós aquest debat? Per què és tan perillós? Perquè un dels arguments bàsics en l'esquema monàrquic hi ha passar de pàgina de que ve la monarquia justificada per una designació divina i que són uns escollits i hi ha passat tots aquests arguments que ja no s'aguanten per cap banda. L'argument del repertori monàrquic és, bueno, enfront d'una república, la monarquia, doncs, estan, un, més preparats, dos, costen menys diners. Vale? I cada any ens fan passar amb un pressupost de la Casa Reial, que això sí que és una ficció, una autèntica mentida, que només demostra el menyspreu que tenen per la seva ciutadania. No? I aquest debat és interessant precisament per això, perquè hem de saber què costa i què costarà.
Paco,
bueno, mira, en primer lloc, sobre el tema de monarquia, això del tema diví, ja des de l'arribada de les revolucions liberals i el constitucionalisme,
des de la Revolució Francesa, si va quedar clar que no.
Ningú s'ho planteja, no? És dir, això ja és pura història del constitucionalisme i de la institució. Segon lloc, països tan poc importants si et sembla, Regne Unit, Japó, Suècia, Noruega, Dinamarca, Holanda, etc., són monarquies, no? Ja està. És dir, que n'hi ha escàndols. Home, els escàndols a les repúbliques són també importants i interessants, no? És dir, el que és el fet de que hi hagi una monarquia no té res a veure amb el que estàs dient. Segon lloc, el pacte de Franco i Juan Carlos. Bueno, és no conèixer Franco. Franco era un dictador, era una persona menyspreable en molts aspectes, però a dia d'avui, tots els periodistes hem estat indagant, buscant tota la seva gran fortuna, les comissions dels petrolis, i encara no han aparegut. Jo no dic que potser d'entre de 1000 anys hi apareguin, no? Perquè si tu et creus això, jo em tindré que que a Convergència...
Deixa de comparar una cosa amb l'altra.
No, home,
perquè
sí,
no té cap sentit.
Sí, és molt bo.
implicat en 25 investigacions. Doncs des de l'Olmo, l'última d'allò, fins a la primera, que va ser la pionera d'això, que va ser la Rebeca Quintans, perquè hi va parlar tal, perquè hi va parlar el Centeno, que és un tio...
Mira, aquest pacte... Mira, el Juan Carlos, que escolta amb totes les coses, i jo li vaig fer entrevistes, he parlat amb ell, he pogut indagar, es pot buscar, etcètera, no?
Va salvar la democràcia 23F, sí.
Això és evident. Escolta, ja sé que no t'agrada. No, la va salvar tu i jo. No. Escolta,
mira, ahir va entrar a la Real Acadèmia de la Llengua, el senyor Cercas, llegeix l'Anatomia d'un instante, que ho explica perfectament.
Sí, home,
breument, Paco, que haig d'acabar el debat.
Bueno, és que m'agradaria acabar. Mira, és igual. Mira, al final, totes aquestes coses que dius de monarquia de medio pelo, totes aquestes coses... Escolta, quan acabi la tertúlia, vas a veure el president Pujol, que tu l'estimes molt, i ell a tu segur, no? I li preguntes, no? I que ell t'expliqui si el paper que va fer el Juan Carlos, si és una monarquia de medio pelo, el respecte que ell tenia pel rei Juan Carlos. I ja llavors, el dilluns que ve, si
són coses compatibles, no?
Fes-me cas, és dir, parla amb ell i que t'ho aclareixi.
M'esteu allargant aquí el debat.
Veuràs la llum.
És molt significatiu que estiguem fent aquest debat, perquè altres mitjans no només no el fan, és a dir, encara hi ha un silenci segons quin tipus de mitjans. Estefania, breument, sisplau.
Una frase molt breu, que jo crec, responent al David Madí, que aquest... buit de fiscalització, el que tu al·ludeixes, no? Dius l'estat, la monarquia... Perdona, però és que aquest buit de fiscalització també hi és amb la classe política. Vaig a posar un exemple.
Res a veure.
No, pitjor encara, perquè els hem triat.
No
vaig a posar un exemple. Vaig a posar un exemple.
Ràpidament.
La taula de diàleg no existeix. És una presa de pèl. És una presa de pèl per part d'Esquerra i Junts i Esquerra, per poder mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa i rebre indults i amnisties. Vols més exemples de que la fiscalització no és tan eficient en totes les institucions?
Mira, amb això puc estar d'acord, però també. És que no té res a veure una cosa amb l'altra.
No, però és que tu has anat al estat. I jo et dic, ni en els temes polítics hi ha una fiscalització real. És un dels propis interessats.
Perdó.
És una presa de pèl, s'ha de dir així. No s'ha reconegut el català a la Unió Europea, no hi haurà un finançament singular per Catalunya, bueno, un singular sí, o com li vulguin dir, però no serà un concert econòmic. Per tant, també comencem a fiscalitzar...
la monarquia.
Perquè tu dius la fiscalització sobre la monarquia, etc. Fiscalització real sobre temes importants no n'hi ha ni en institucions electives. És a dir, tampoc no em vinguis amb... No, tot és molt fiscalitzat i l'única...
De...
No, sí, l'única flaçada... Deixa'm parlar, jo t'he deixat a tu parlar. L'única flaçada, segons tu, es fica sobre temes de la monarquia, que estic bastant en desacord, eh? Estic bastant en desacord. Ha arribat tard, però ha arribat. Que una persona com el rei Joan Carles no pugui trepitjar aquest país hauria de fer pensar molta gent. I dos, jo sí que crec que en l'actual monarquia, en l'actual Casa Reial, encara que digueu no, perquè ells ja estan viciats en tant en quant és hereditària. Jo discrepo d'això, eh? Jo crec que la gent ha de ser jutjada pels que ells hagin fet. L'actual monarquia, segons tu, ha fet coses terribles. Jo crec que no han fet res terrible, al contrari, crec que són com el primer funcionari de l'Estat. I això no és una defensa, és una realitat. Donen proves, demostra'm que l'actual monarquia ha fet coses terribles.
Són les 9:37. Hem de canviar de tema, perquè un dia que parlem d'habitatge, que el Pau ha vingut molt preparat avui per parlar d'habitatge...
Bueno, preparat no és.
Bueno, però amb ganes d'afrontar aquest debat, i el rei s'ho està menjant tot. 3 minuts, ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Només fins dimecres 27 al Black Friday i total del Corte Inglés t'hi esperen milers d'ofertes increïbles de fins al 40% de descompte en moda, sabateria i llançaria. Senzillament, has de comprar a través de la nostra app, a la nostra web o a la botiga, fent servir la targeta al Corte Inglés o pagant amb l'app. Avança't i aconsegueix fins a un 40% de descompte en marques de dona com Carol, Dona Cara New York, Simorra, Now Lover i Truco, Southern Cotton, Cuchel, Naf Naf, i en moda home com Levi's, Dustin, Napagiri, Emedio Tucci, Lloyd's i Timberland. I fins a un 40% de descompte també en marques de llançaria i sabateria. A més, emporta't un 15% de regal des de dissabte 30 fins a dilluns 2 de desembre per les properes compres superiors a 50 euros en tot. Fins dimecres 27, avança't. Només el Black Friday total del Corte Inglés, a la botiga, web i app. I recorda-te'n, tots els diumenges i festius del mes de desembre, totes les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 9 de la nit perquè puguis fer les compres amb comoditat. T'hi esperem. I això és tot per avui. Adéu-siau, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. Disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de fins a 1.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services fins a final de mes. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
012, la millor resposta. Has instal·lat plaques solars, però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar. Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració de Covidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl en format estalvi, beguda de cibada per 3,99. T'estalvies un 25%. I barreja de fruita seca per 4,99. T'estalvies un 15%.
Lidl, marca la diferència.
Els vincles durant dècades entre explotació sexual, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat.
5 persones han estat detingudes per la implicació en una xarxa de prostitució de menors.
Alcaldes, fiscals, un juez era cliente nuestro.
Habíem associat.
El teniente coronel.
Sí, el de la guitarra.
Una investigació de 3CAT. Murs de silenci. Gran escala 2000. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista,
actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Busquem el millor plat tradicional de Lleida.
Crua, està molt dura.
Crua.
No li noto el gust a calamar.
I falta textura.
Que per mi no és bacallà, això.
Algú ha dit que això no era bacallà?
No.
Refredada.
No.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig, gràcies a Magic Cargo. Disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de fins a 1.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services fins a final de mes. Consulta les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 3:15, en David Madí, en Paco Baruenda, Estefania Molina i Pau Llong. Dissabte, milers de persones van sortir al carrer per exigir que baixin els preus dels lloguers. Ara mateix l'habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania. El president Salvador Illa, el president de la Generalitat, ja ha sortit a dir que vol liderar aquesta transformació, però reclama realisme i tocar de peus a terra, diu el president. Enric Aragonès és portaveu del Sindicat de Llogateres. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Satisfets per dissabte?
Molt, molt. Ja ho esperàvem que fos una manifestació molt gran, però efectivament jo crec que va desbordar fins i tot les nostres expectatives.
Salvador Illa deia això.
Una actitud de realisme, de tocar de peus a terra, de no pretendre tenir varetes màgiques que no té ningú, no és que no la tinguem, nosaltres no les té ningú, i des d'actituds constructives que practicarem i que demanarem que practiquin amb nosaltres. No?
I està d'acord amb el que cal ara mateix?
Jo crec que el que cal, i ho dèiem, és assumir que per prendre les mesures que cal prendre ara mateix vol dir tocar interessos de gent que hi sortirà perdent. És a dir, seguir fent aquest discurs, com va fer Pedro Sánchez després de la manifestació que hi va haver a Madrid, de conciliar uns interessos i de fer una gran cimera, no? com va fer a la Moncloa, amb la banca, la patronal immobiliària, els arrendadors, etc. I també ens va convidar el Sindicat de Llogaters, que no hi vam anar perquè no volíem justament blanquejar aquesta foto, és a dir, seguir amb aquest discurs és absurd. Nosaltres estem posant sobre la taula que no parlem només d'un problema d'habitatge, sinó d'un conflicte d'habitatge en què hi ha interessos contraposats. Si no s'assumeix això, llavors comencem a parlar de quines són les mesures que s'han de prendre, però si no s'assumeix això, no en sortim d'aquesta.
Però considera vostè que Catalunya té marge o que té les mans lligades? És a dir, que aquí també és una s'han de prendre decisions pel que fa a les administracions de manera més global, el govern espanyol, per exemple, directament.
No, segur que ha d'implicar les diverses administracions. Ara, el que ja no es poden acudar a excusar és en un problema de competències, perquè tenim el mateix partit a Barcelona, a la Generalitat i a l'Estat espanyol. Per tant, ara sí que aquesta excusa ja no valdrà. Les solucions que nosaltres posàvem sobre la taula dissabte, que era una baixada de preus a contractes indefinits o renovació automàtica de contractes, recuperar els pisos buits turístics de temporada i prohibir les compres especulatives, segur que requereixen del concert d'aquestes diverses administracions. Però és un mateix partit, per tant, s'hi poden posar ara mateix.
Per tant, el missatge també de dissabte és que el topall màxim de les zones tensionades no funciona del tot.
No és que no funcioni, és que és una congelació. És a dir, està funcionant en allò que es proposava, que era allà on s'aplica i quan s'aplica, ha fet baixar els lloguers un 5%. Tenia un gran forat, que justament el sindicat vam estar assenyalant des d'abans que s'aprovés, que era que els lloguers de temporada i d'habitacions en quedaven exclosos. Per tant, d'alguna manera, si tu fas aquest tipus de contracte, et pot saltar la regulació. Ara bé, en els contractes on s'aplica, els preus han baixat. Per tant, no és un tema de que no funcioni, sinó que estava dissenyada expressament perquè te la poguessis saltar.
Clar, tot això, el principal problema és el turisme també, el lloguer de temporada, que la llei d'habitatge encara no regula, entenc.
Exacte, i el que va decidir fer el PSOE amb aquella llei, quan nosaltres estàvem posant sobre la taula que si no s'incorporava el lloguer de temporada no tenia cap sentit, va dir, no, la llei preveurà la creació d'un grup de treball abans no acabi l'any, el van constituir 15 dies abans d'acabar l'any, i estarà un any estudiant, que efectivament ha estat tot l'any, i encara no sabem què n'ha sortit això. Parlen d'un reglament que encara no han vist, i que a més, és un reglament que seria absolutament cosmètic, seria un registre simplement per constatar quins són de temporada, però no una prohibició ni una submissió en la regulació de preus.
Ara obro torn també d'intervencions a la tertúlia per poder fer un debat de tot plegat, però abans, aquestes últimes hores, ha nascut també la idea, ha agafat més força la idea de fer una vaga de lloguers. Mantenen en peu aquesta idea ara mateix?
Sí, nosaltres vam fer una assemblea anual del sindicat fa uns 15 dies i ja vam aprovar un pla per avançar cap a la vaga de lloguers.
Vaga de lloguers vol dir que la gent deixi de pagar el lloguer.
Exacte, però no vol dir que cadascú al seu aire deixi de pagar. És un acte de desobediència, per tant, ha de ser col·lectiu, organitzat, preparat, i a més, no és una cosa perquè sembla que ens haguem inventat aquesta setmana o que ens haguem inventat naltros. La vaga de lloguers té recorregut històric i té recorregut internacional. Del que es tracta és d'una acció en què retens el pagament del lloguer, tot o una part, com a mesura de força a partir de la qual negociar unes reivindicacions concretes. I pot ser, i això ha passat històricament, en un territori o en un bloc o en uns blocs d'una mateixa propietat o d'una mateixa immobiliària. I ho vam fer durant la pandèmia, en vam fer una de vaga de lloguers i vam aconseguir baixades de lloguer en centenars de llars. I ara mateix a Madrid hi ha un bloc d'Azora, del tercer arrendador més gran de l'Estat, que estan 100 veïns en vaga de lloguers parcial, estan retenint una part del pagament del lloguer, exigint la retirada d'unes clàusules abusives i el manteniment de l'edifici, que tenen pisos sense aigua calenta.
Però una cosa és un bloc sencer d'un propietari concret, l'altra és una vaga generalitzada d'això. Per tant, que això afecti directament als propietaris i no tant a l'administració.
Estem parlant de vagues de lloguers, segurament, en els propers mesos. I es tracta d'incorporar aquesta eina sindical de desobediència, com en tenim i n'hem tingut d'altres, en el nostre repertori. I crec que és una mesura que, efectivament, ens serveix per forçar una negociació, per tenir més força de negociació amb uns arrendadors en concret, però alhora l'administració pública té un conflicte gran, té un problema gran, si centenars de llogaters es van sumant en vagues de lloguers al llarg del proper any.
Però aquell propietari que ens estigui escoltant, que té un pis i que amb aquests ingressos de lloguer arriba a final de mes, per exemple?
Bueno, sempre que acabem posant aquest sobre la taula és el protagonisme.
L'hem de posar.
L'experiència em diu, de la vaga de lloguers que hem fet a la pandèmia, que justament aquell que de veritat en té un i de veritat necessita aquests ingressos, es cuida de posar uns preus que el llogater li sigui sostenible de pagar. A les baixades de lloguer que vam negociar durant la pandèmia, justament aquests arrendadors, en la majoria, i estic generalitzant, però en la majoria eren prou raonables en això. I jo crec que també és una mostra que la primera vaga de lloguers que estem ara mateix posant sobre la taula, que aquests companys de Madrid que ho estan fent, és en el tercer arrendador més gran de l'Estat. Per tant, no estem parlant d'això.
Estefania Molina. No hi és. Doncs, David.
Sí, primer de tot, felicitats per l'èxit de la manifestació del dissabte. Jo crec que teniu un gran avantatge, una gran virtut, que heu estat detonadors de posar de manifest sobre la taula el problema que hi ha amb l'habitatge. Aquí sou el vehicle a través del qual s'expressa aquest malestar. De totes maneres, crec que les vostres solucions són, utòpiques, idíl·liques i pròpies de la natura del que sou, que jo crec que la gent això ho ha de saber. Jo m'he preocupat de mirar-vos i de veure quines són les vostres pretensions, i de fet sou un grup d'extrema esquerra, de diferents col·lectius, que heu agafat aquesta causa com un element més de la vostra estratègia i en el qual l'última de les vostres vocacions és el que en dieu la desmercantilització de la vivenda o de l'habitatge, i per tant doncs poseu en qüestió el concepte de propietat privada. I dit això, doncs teniu una virtut i crec que d'altra banda doncs heu d'explicar ideològicament el que sou i no passa res.
Dit això, està a la web, això que has dit, la desmercantilització. Sí. Vull dir que semblava com si ho amaguéssim. Està clar que el nostre horitzó és la desmercantilització de l'habitatge, sí.
Però és, diguéssim, el vostre objectiu. Crec que us equivoqueu. Si amb algú s'ha semblat el que s'ha tirat fins ara, que és el que ha fet l'ala de Colau a Barcelona, ha estat un fracàs rotund. El que ha fet és fer pujar el preu molt més, el que ha fet que es retiressin pisos de lloguer, i crec que us equivoqueu de quin és el vostre adversari, perquè esteu posant les persones que posen en el mercat, els esteu posant com enemics. I crec que us equivoqueu de mig a mig, perquè el que tenim aquí, i això és cert, no és un problema de lloguer. Tenim una crisi de renda disponible de les classes mitges. Tenim una crisi enorme És a dir, les generacions d'avui viuen ja, pitjor que les de fa 20 anys. I el que hem tingut aquí és un empobriment de les classes mitges. I aquesta renda disponible, que és allò que et queda després de pagar impostos per totes bandes, és on està el problema. No els que lloguen. El problema està amb la renda disponible. I jo crec que aquí us equivoqueu molt de destinataris. Saps qui és el primer tenidor, el primer fons voltor, el primer gran de l'Estat espanyol? Les administracions, que estan plenes d'habitatges de lloguer, d'habitatges buits, d'edificis buits que no posen sobre la taula. El primer que s'hauria de parlar d'això és de la desamortització de tots els habitatges que tenen ociosos a l'Estat. Què fan, per exemple, amb els habitatges que molts, doncs que a través d'impagaments o tal, acaben anant a subhasta o acaben... Jo crec que aquí hi ha una primera part que s'ha de saber. Primer, el problema és de renda disponible, i aquest és un problema que afecta el lloguer, però afecta a moltes altres coses. Dos, el principal problema són les administracions i els primers tenidors de tot. S'hauria de començar, quan es parla d'aquestes polítiques, potser s'hauria de començar d'aquí, en comptes d'atacar el que són gent que lloga, és igual, en forma personal o en forma col·lectiva, perquè al final un fons d'inversió és molts estalviadors que hi ha darrere. Val? Són instruments d'inversió col·lectiva. Llavors, aquí el que hem de mirar és com es fan més habitatges, com arriben d'una manera accessible i tal. El que, si hi ha un grup de jovent d'esquerres que volen que li regalin el pis, doncs aquesta és una història que crec que no es resoldrà.
Us demano gravetat en les intervencions, que així ho podrem fer més.
Però s'han dit moltes coses, eh? Si les he contestat totes.
Endavant, ho dic de cara a futurs intervencions.
Parlo de jovent, gràcies, però hi ha totes les generacions organitzades en el Sindicat de Llogateres i en el Moviment per l'Habitatge. No, diverses coses. Pel que fa a la renda disponible, també perquè s'ha dit molt, i abans ho hem sentit també en aquesta ràdio, que no havíem parlat de pujar salaris. Els parlaments finals...
Home, de Déu, efectivament.
Sí.
Que va mirar la mani per la tele, sembla.
Clar, és que els parlaments finals va parlar una persona del Moviment per l'Habitatge, una persona del sindicalisme laboral que va dir, literalment, s'ha de baixar lloguers i pujar salaris, vull dir que formava part de les reivindicacions, i un altre company de València també va parlar. Aleshores...
Saps que si baixen impostos pugen els salaris? Automàticament.
Sí, i baixen els ingressos de l'administració perquè els faci servir.
Aquí està el teu esbiatge,
aleshores...
aquí està.
Deixem respondre, respondre.
Sí, jo no t'he interromput, aleshores.
Enric.
Cal pujar salaris, però si pugem salaris i no canviem les regles del joc pel que fa al lloguer, això suportarà el lloguer, perquè els lloguers estan pujant fins on la gent pot arribar a pagar, i per això tenim les famílies fent malabars per pagar el lloguer. Parlaves de que el problema és empobriment. És que el principal factor d'empobriment ara mateix és que les famílies han de destinar una part enorme dels
discrepo
seus ingressos a pagar el lloguer. Perdona, és que no t'he interromput jo. Viure de lloguer augmenta les teves, la probabilitat que estiguis en risc de pobresa. Després, pel que fa als pisos buits de l'administració, efectivament, era la tercera de les solucions que posàvem sobre la taula, mobilitzar tots els pisos buits. També, i per començar, els que estan en mans de l'administració.
Doncs estem d'acord.
Doncs que ja ho dèiem.
És el primer tenidor de tots.
Bueno, i més que hauria de ser.
Bueno, doncs mira, ja veus el resultat.
I després, parlàvem d'invertir. Compte, perquè aquesta paraula a mi em sembla una mica tramposa quan parlem de rendisme, invertir. Invertir en què? És a dir, què s'està produint exactament? És posar-ho d'una manera que s'extreguin rendes de les classes més humils cap a les més poderoses. No és una inversió en una indústria que després produeixi cap riquesa. No produeix cap riquesa la transferència sistemàtica de rendes de les classes més, més humils a les més, a les més pudents.
Pau. A veure, jo felicitar primer, crec que... lluny del que s'ha dit, crec que el Sindicat de Llogateres ha demostrat ser una gent que precisament està connectant amb el sentit comú ordinari i majoritari de la població i no amb un sector d'extrema esquerra, perquè les seves propostes són molt raonables. El problema el tenen les persones que desmercantilitzar-los i sembla un discurs d'extrema esquerra. És a dir, l'únic sistema de provisió pública d'habitatge que ha funcionat i que sempre es posa com a exemple, fins i tot per la gent d'Ostrom i els més liberals, és Viena. I Viena és un procés que comença... amb construcció pública. Si no hi ha un agent públic que construeixi i desmercantilitzi l'habitatge, no hi ha solució. Per tant, si això ara per alguns és un tema d'extrema esquerra, doncs el problema que tindran aquests alguns és que les manis deixaran de ser de 120.000, passaran de ser de 200.000, passaran de ser de 300.000 i es quedaran tancats en el seu pis o en els seus pisos i, no sé, s'estranyaran de l'èxit de la convocatòria com la d'aquest dissabte. La qüestió de l'oferta, que és l'argument que sempre es diu, més enllà del tema dels salaris, que ja no hi entro, perquè crec que l'Enric ha contestat perfectament. Ara resulta que els hi preocupen els salaris. Jo és que al·lucino, però bueno. Tal com s'utilitza per part dels liberals, és absurd. Clar que fa falta oferta. Però si no regules per llei que l'oferta vagi dirigida a qui ho necessita, que tingui un preu limitat o que no es pugui llegar de temporada o habitacions, tota l'oferta s'esfuma. Això és el que ha anat passant des del 98, des del govern d'Aznar. Segona cosa respecte a l'oferta, perquè em fa molta gràcia. Se'ns diu que ara toca construir parc públic. Jo crec que el sindicat de llogaters està completament a favor, pel que han pogut dir, de que hi hagi un augment del parc públic. El que passa que el que constaten... I el que constata qualsevol persona racional, les companyes d'Hidra, tota la gent que està fent investigació independent i no pagada per les immobiliàries, és que aquest parc públic, tal com es planteja, tal com el planteja el senyor Illa, arribarà tardíssim. I 50.000 pisos no serviran de res. Per tant, jo pregunto, si s'ha d'augmentar l'estoc...
Saps quan es triga a construir?
Sí, sí, per això, deixa'm acabar. Per què l'estoc que hi ha ara no pot formar part de la solució? És a dir, Barcelona, dades, d'acord? De l'Observatori Metropolità, incontrovertibles. Pràcticament el 22% dels habitatges estan en mans de tenidors que tenen 6 o més habitatges. Saps quants habitatges són això? 168.000. Sí? Quants tenidors tenen 168.000 habitatges, David? Uns 9.000. Si aquests habitatges, ho dic per la tieta i la...